That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real.
So good, so good, so good.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
No love is love, please don't stop.
I ja ens posem contents perquè ens espera l'altra banda del toll, mai millor dit, Jenny Lozano. Bona tarda, Jenny.
Hola,
com
bona
estàs?
Tarda, què tal?
Bé, això
bé.
A l'altra banda del toll, de veritat que ha sonat estrany. Però saps què passa? Que és una manera que tenim nosaltres aquí a l'Estat de Gràcia de podríem dir, de refrescar-nos, perquè passem molta calor a l'estiu venint a treballar.
Aquí també em fa molta, creu-me.
Ja m'imagino. Amb tu, com amb tots els corresponsals, anem descobrint històries aquest estiu, coses que potser no són tan d'actualitat, però que ens emociona i ens agrada sentir-les. Anem a explicar aquesta història, que jo m'he quedat bastant parada. Sí que és veritat que sempre m'havia fixat que l'arquitectura de Washington era diferent a tot, però, vaja, la cosa és que prop de 23 milions de turistes visiten cada any la ciutat de Washington, un dels millors exemples de l'arquitectura neoclàssica dels Estats Units. La Casa Blanca, el Capitoli, la Biblioteca Nacional del Congrés, són tots edificis que tenen aquestes reminiscències que dèiem dels antics temples grecs i que es diferencien, jo que sé, de ciutats com Baltimore, Nova York o d'altres. Al voltant de l'arquitectura de la capital nord-americana s'hi ha construït també moltes llegendes sobre suposats missatges secrets, aquí és on entra la Jenny, que s'amaguen a les parets dels seus edificis. Una mitologia que va ajudar a estendre arreu del món l'escriptor Dawn Brown, que va publicar el llibre del símbol perdut. Però hi ha alguna cosa de veritat en aquests suposats missatges encriptats a l'arquitectura de la ciutat? Tenim una espia doble, que és la Jenny Lozano, i que viu a Washington, i ella em sembla que ha investigat una mica de tot això. Jenny, explica'm.
Com a mínim hem parlat amb una persona, parlat amb una persona que ens ha donat algunes pistes. El que passa que quan expliquem qui és aquesta persona també hem de tenir molt present que és una persona que hi té una mica de part en tot això, perquè és un francmaçó, per tant ell és membre de la maçoneria i per tant és normal que el seu discurs, doncs d'alguna manera ell hi posi una miqueta de part, no?
Però
de seguida en parlarem.
Per cert, ja sap de mare que et relaciones amb aquesta gent? Amb maçons i tot això?
Ma mare ja està curada d'espans. És a dir, ja m'ha sentit parlar de tantes coses que jo crec que no se sorprendrà que parlem amb una persona que formi part d'aquesta lògia.
Doncs escolta, a veure, per començar, allò que sempre hem sentit com a Washington, cap edifici pot ser més alt que el Capitoli o l'obelisc dedicat a Washington. Escolta, això és veritat? Estem ben informats
això,
o no?
Això no és veritat. Oh. Això és una llegenda urbana. És el primer mite que avui podem desmentir. Sí que és veritat que és una de les ciutats on hi ha una regulació més estricta sobre l'altura que poden tenir els edificis. Per això no veurem mai a Washington, almenys mentre aquesta regulació estigui en vigor, edificis com es poden veure a Nova York o a Chicago. Però això no ve determinat per l'alçada del Congrés o del monument a George Washington, que és aquest obelisc, sinó per l'amplada del carrer on s'ha d'ubicar la nova construcció. És una regulació que data del 1910 i que diu que com més ample sigui el carrer, més alt podrà ser l'edifici. I en general mai superarà els 40 metres d'altura, el que aproximadament són unes 11 plantes. Però no té res a veure amb aquest mite de que per més esplendorosa la democràcia no podem fer cap edifici més alt que el Capitoli. No, això no és cert.
M'agrada que ens ho hagis desmentit. Si et sembla, anem a posar-nos una mica en pel·lícula de Dawn Brown, pel·lícula i llibre, evidentment, la novel·la de Dawn Brown, i anem a sentir aquella banda sonora del Código da Vinci per començar a entrar a les catacumbes de Washington. La novel·la de Dawn Brown vincula molt l'arquitectura de Washington amb la maçoneria. Això té alguna base? És pura invenció? O és que tu volies parlar amb aquell senyor que dèiem ara?
A veure, jo crec que una mica de les tres coses. A mi em feia molta gràcia parlar amb algú que em pogués explicar què hi havia de veritat en tota aquesta llegenda. Crec que segurament hi ha alguna cosa que és veritat sobre la influència que la francmaçoneria ha tingut en l'arquitectura de la ciutat, però també és veritat que hi ha teories conspiradores, totes les que vulguis, i per tant molta part d'invenció. El que sí que sabem del cert és que una part important dels anomenats Founding Fathers, els pares fundadors de la nació, que van lluitar en la guerra contra l'Imperi Britànic i van signar la Declaració d'Independència, eren efectivament membres de la francmaçoneria. Sense anar més lluny, el primer president dels Estats Units, George Washington, portava el vestit típic de la fraternitat quan va col·locar la primera pedra del Capitoli. També sabem que el pla urbanístic de la ciutat es va encarregar un arquitecte d'origen francès, però nord-americà, Pierre Lanfranc, que també era francmaçó i que molts dels qui van participar en el disseny i construcció de la Casa Blanca, del Capitoli, de l'edifici del Tribunal Suprem, que també té reminiscències gregues, o el monument a George Washington, formaven part d'aquesta fraternitat. Per tant, és raonable deduir que la seva pertinença a la fraternitat d'alguna manera va influir en el seu treball. Per intentar entendre quins símbols propis de la maçoneria estan inscrits en l'arquitectura de Washington, hem parlat amb aquest senyor que estem anunciant des del començament de la nostra conversa, l'escriptor novaiorquès Richard Cassaro, que fa 25 anys que estudia la relació entre cultures antigues i francmaçons, i ell mateix és des de fa 18 anys membre d'una lògia maçònica. Cassaro assegura que en el disseny del centre de la ciutat de Washington es pot distingir clarament una estrella de 5 punxes, la punta sud de la qual seria la Casa Blanca. I això és, segons Cassaro, perquè l'estrella és un símbol molt important en la tradició maçònica. Escoltem com ens ho explicava.
If you type into Google Washington DC,
si entres a Google i poses Washington DC Pentàgon francmaçons, veuràs el disseny dels carrers i podràs distingir un pentàgon gegant de més de 12 hectàrees dins de la ciutat. Al cap d'aquest pentàgon és la Casa Blanca, l'estrella de 5 punxes, és un símbol important. Molts dels símbols de la maçoneria són heretats de les cultures antigues, un dels quals és el pentàgon. És una estrella de 5 punxes, igual com l'ésser humà té 5 puntes. Tenim dos braços, dues cames, això són 4, i el cap, a sobre de tot, que és la cinquena.
Com hauràs sentit, Jenny t'ha canviat una mica la música, perquè entre aquest senyor, parlant de la lògia, parlant de les cinc puntes i tot això, tenim aterroritzada mitja Catalunya i hem posat una mica d'aire enmig. Però escolta'm, això ho sabem del cert, que va ser dissenyat així, com deia ell?
A veure, no. Igual com no sabem del cert quina influència va tenir en la ideologia política l'afiliació de, per exemple, George Washington a Benjamin Franklin a una lògia maçònica. Perquè al final estem parlant d'una fraternitat que no és secreta, però que és el que s'anomena discreta. És a dir, que hi ha una sèrie de rituals que no poden revelar a les persones que no en siguin membres. Per tant, també és un exercici una mica de fe creure que efectivament existeix aquest gran pentàgon en el disseny urbanístic de Washington.
Potser jo sóc molt crèdula, però a mi no m'ha semblat molt boig el que diu. Em sembla, com a mínim, una teoria a tenir en compte. Vull dir, més coses que t'expliques aquest senyor sobre possibles petjades maçòniques a Washington, ni en més o què?
A veure, ell em va parlar molt dels símbols. Els maçons estan molt influïts per la simbologia de cultures paganes precristianes, i d'aquí ve aquest tema de les columnes gregues, romanes i, per exemple, de l'obelisc, que té una clara influència egípcia, no? I també per determinats números als quals atribueixen facultats o poders especials. Per exemple, el número 3. Doncs bé, segons Richard Cassaro, la influència del 3 és omnipresent als edificis institucionals de Washington.
You'll see three doorways everywhere in Washington D.C.
Trobaràs tres portes d'entrada per tot arreu a Washington, al Capitoli, a la Casa Blanca. D'aquestes tres portes, habitualment la del mig és una mica més alta i més ampla que les dues dels costats. És un model que repeteix en totes les cultures antigues i l'he anomenat el temple del tríptic. L'he trobat a tot arreu, a la Xina, l'Índia, Egipte, Grècia, Roma, etc. I aquest model de porta d'entrada el van atar els maçons. L'utilitzaven a les entrades de les seves lògies, a les entrades de les catedrals gòtiques. Qualsevol disseny o construcció feta per maçons té habitualment una entrada triple. És un missatge a favor del centre, de fer servir la porta del mig sense caure víctima dels extrems. Les altres dues portes idèntiques representen els oposats, el yin i el yang, l'esquerra i la dreta, el bé i el mal. La porta del mig és el camí de l'equilibri.
Un altre símbol
m'encanta,
important
per als... M'estic enamorant, no? M'estic enamorant de Cassaro. Crec que el convidaré aquest estiu al programa perquè vingui a explicar-nos més coses. A
veure, doncs quantes... poca broma, que aquest senyor viu a Madrid,
sí?
Doncs aquest senyor viu a Madrid.
Doncs m'interessa a veure quantes portes té Catalunya Ràdio i per qui s'escapa algú.
Em sembla que una, eh? Però bueno, un altre símbol molt important de què em va parlar i que també té a veure amb aquesta idea del 3, no? Que és el triangle. Amb aquesta necessitat de buscar sempre el centre o l'equilibri. Mira com ho fan amb el triangle.
Another good symbol is the triangle.
Un altre bon símbol és el triangle. És un símbol del número 3. La dualitat aquí la representen els dos vèrtexs inferiors i la transcendència de la dualitat està representada en el vèrtex superior. Veuràs aquest símbol en moltíssims edificis de Washington. I de vegades, en alguns edificis trobaràs que el triangle està situat a sobre del tríptic de les tres portes d'entrada.
Triangle is above the triptych doorway, three-door entryway.
Escolta, estem aprenent moltes coses, també pot ser el triangle significa Déu, no? També significa l'esperit. Sí. Potser hi ha un Déu que vigila el que fan els homes a Washington, que tampoc estaria malament, que teniu molt poder allà dalt.
O sigui que... a mi no m'incloguis, eh?
D'acord.
Pobre de mi.
Però, Jenny, escolta'm, no sé si serà per influència del franquisme, però al voltant de la maçoneria sempre hi ha hagut aquest punt, la sospita, podríem dir, de secretisme maquiavèlic. Aquí a Barcelona hi ha alguns edificis de lògia maçònica i sempre que passes al costat un es queda una mica sense aire. En el cas de Washington, també tenen aquesta aura de maçons o què?
I tant, i de fet documentant-me per aquest espai amb vosaltres he trobat una quantitat ingent de pàgines web que relacionen directament els francmaçons amb el diable i parlen de teories conspiradores segons les quals la capital nord-americana s'hauria dissenyat per deixar entrar el dimoni i prendre el poder del món. Quan li vaig preguntar això al nostre entrevistat, a Richard Cassaro, per aquesta fama, ell em va contestar que els maçons sempre han estat perseguits per les religions oficials i els seus acòlits perquè és una organització que nega la necessitat de cap intermediari per assolir l'eternitat. És a dir, diu directament als seus membres que l'Església no cal, és innecessària per assolir l'eternitat o el contacte amb Déu. I ell atribuïa aquesta mentalitat la mania persecutòria que han patit al llarg dels anys. Escoltem el que ens deia.
In the pagan tradition, you are divine already.
En la tradició pagana, l'ésser humà és diví per si mateix. El que el cristianisme va fer, d'acord amb aquesta tradició, és revertir el missatge i assegurar que no tothom és diví, sinó que només una sola persona en el món, Jesucrist, ho és. I la resta necessitem la salvació i l'única manera d'assolir el cel és a través de l'Església. Aquesta és la diferència i per això la francmaçoneria ha estat històricament en desacord amb l'Església.
A veure, cal recordar que Richard Cassaro és membre d'una lògia maçònica. Per tant, aquí recordem sempre que ell és part en aquest debat, eh? Mm-hmm. I escolta, si
però
no
n'he vero, he
ben trobat, que diuen.
I tant,
eh?
I tant. Escolta, si els cantants de blues deien allò de que el dimoni és una dona o...
Sí.
La nostra preferida, Jenny Lozano. Jenny, esperem que ens expliquis més històries aquest estiu, siguin endimoniades o no. Des de Washington. Una abraçada.
Encantada.
Fins aviat.
Igualment. Adéu.